Bé, iniciem ara la primera conferència d'aquestes jornades de sociolingüística i la iniciem amb la intervenció d'Àngel Bodoque. Ell naix a Conca, concretament a Arcos de la Sierra, però es cria ja des de ben menut a València. Àngel és doctor en Ciències Polítiques per la Universitat de València i llicenciat en Ciències Polítiques, Geografia i Història. Ha realitzat estudis superiors en administracions públiques i en comunicació i gestió política. Actualment és professor associat de Ciència Política a la Universitat de València, és funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana i ha treballat com a tècnic en les conselleries de Cultura, Educació i Ciència i en la presidència des de 1984 a 2004. Ha sigut també director del gabinet de la consellera de Cultura del govern valencià en 1994 i 1995. Des de 2004 treballa com a tècnic en polítiques públiques en la delegació de govern d'Espanya a la Comunitat Valenciana. Hi ha dut a terme estudis d'investigació i publicacions sobre història, especialment sobre ciència política, en l'àmbit de les elites polítiques valencianes i les polítiques públiques, especialment referides a la política lingüística valenciana. Precisament, la seva tesi doctoral analitza la política lingüística dels governs de la Generalitat Valenciana des de 1983 fins a 2003. I per això avui el tenim aquí entre nosaltres. Àngel, tens la paraula.
Moltes gràcies per la presentació i moltes gràcies també als organitzadors i a les institucions que ens acullen avui. La meva intervenció parlarà de llengua, però parlarà sobretot no tant des de l'àmbit habitual, de l'àmbit de la lingüística, sinó de l'àmbit o de la visió des de la ciència política. I sense més preàmbuls, voldria començar en dos qüestions prèvies. En tota societat en la que hi ha política, sempre la llengua i el poder van unides. Hi ha una frase clàssica de Nebrija referida al castellà, que la llengua és companyera de l'imperio, i hem d'entendre imperio en aquest sentit com a poder. Sempre, en tota societat, en tota entitat, hi haurà, el poder farà algun tipus de política lingüística. I sempre totes les polítiques lingüístiques estaran en funció de la intensitat d'un conflicte polític, el que nosaltres, sobretot en l'àmbit de la lingüística, s'anomena un conflicte lingüístic. Però no un conflicte lingüístic per una substitució de llengua, sinó un conflicte polític per què es fa en la llengua, quin model d'estàndard es posa, quins són els, diríem, les formes millors, quines són les llengües que han de dominar en una societat quan n'hi ha més d'una llengua. Sempre, sempre en qualsevol societat tindrem algun tipus de política lingüística i algun tipus de política sobre la llengua. I en el cas d'Espanya, encara que caldria preguntar-se si realment la pregunta més que una diversitat lingüística, una diversitat de polítiques lingüístiques, efectivament hi ha una enorme diversitat de polítiques lingüístiques. I el curiós d'Espanya és que no hi ha polítiques lingüístiques segons les llengües, sinó segons les diferents realitats polítiques de cada una de les comunitats autònomes. Vull dir, que no hi ha una política lingüística sobre la llengua catalana, sinó quatre polítiques lingüístiques o cinc polítiques lingüístiques sobre la llengua catalana. Una en Aragó, si voleu en Múrcia, si voleu al País Valencià, a les Illes i a Catalunya. I així valdria per a tota la resta de polítiques. Com coneixeu, i no m'estendré massa en les introduccions, este seria un mapa de la diversitat lingüística espanyola, evidentment partint de la base de llengües autòctones, el que podríem dir llengües autòctones. I com coneixeu també, la vitalitat lingüística de cada una d'aquestes llengües és molt diferent en cada un dels territoris, en ocasions pràcticament anecdòtica o molt baixa. I de fet el castellà ha penetrat en enormes territoris d'este mapa, en algunes de les llengües. a l'hora de veure quins són o quines serien els elements que determinarien la intensitat o la força d'una política lingüística, quan comparem les diferents polítiques lingüístiques que es fan a Espanya, veiem que hi ha una d'àmbit general, que és la que normalment no se'n parla d'ella, és tan evident que no se'n parla d'ella, que és la política al voltant del castellà. El castellà té una situació de normalitat absoluta en tot el territori, evidentment, de predomini lingüístic castellà i de normalitat interferida, i no m'estendré massa en el concepte, allí on hi ha una altra llengua cooficial. Però en termes generals, qualsevol persona que parli castellà se pot expressar sense la més mínima dificultat, té serveis, pot fer totes les funcions, diríem, diàries en castellà sense cap tipus de problema en tot l'àmbit espanyol. I després la resta de polítiques lingüístiques que trobem a Espanya estaran en funció fonamentalment de la voluntat política del govern autònom i de la força dels sectors socials i polítics favorables a una política de promoció lingüística més activa. I creuant simplement els elements de quan hi ha sectors socials importants, quan són molt poc importants o quan no tenen la més mínima importància en termes polítics dins de la comunitat autònoma i la intensitat o el compromís que puga tindre els governs, ens trobarem una casuística de polítiques molt diferents en els diferents territoris, inclús, torno a dir-ho, en els diferents territoris d'una mateixa llengua. I per posar un exemple, dins d'aquest quadre podríem parlar de que a Catalunya hi ha una voluntat de fer polítiques de normalització lingüística, mentre que a les illes estaríem més en un nivell inferior, en un nivell de recuperació o de simple promoció, que és el tipus de polítiques que han predominat tradicionalment al País Valencià des del principi de la democràcia, mentre que en altres zones del domini lingüístic, com pugui ser Aragó, simplement està en el reconeixement formal, hi ha un reconeixement formal d'existència del català o d'existència de l'aragonès, però pràcticament no hi ha un compromís i una sistemàtica de polítiques, i en el cas de Múrcia ni tan sols hi ha un reconeixement de l'existència d'una segona llengua, encara que siga molt minoritària, encara que siga una illa lingüística dins del territori de la regió de Múrcia. Per tant, amb una llengua tenim més d'una política, i això és una constant que val també per a l'euskera o que val també per al gallec, per parlar de les importants i, evidentment, de les illes lingüístiques encara més. Bé, quins els elements del conflicte lingüístic, diríem, del conflicte polític al voltant de la llengua al País Valencià? La gran particularitat del País Valencià és que el conflicte lingüístic es produeix per dos elements. El primer, per un procés de substitució lingüística que fa que sectors socials es preocupen de la supervivència de la llengua. Això només és orientatiu, evidentment hi ha mapes molt més detallats, de com des de els últims tres segles ha anat substituint-se la llengua al país. I com la segona particularitat del cas valencià, i és una particularitat pràcticament de tota Espanya, és el debat o el conflicte al voltant de la llengua, sobre la identitat del valencià. I aquesta és una particularitat absoluta del cas valencià que fa més difícil, si cap, qualsevol política de normalització lingüística, perquè pensem que hem gastat més esforços en el tema de la identitat del valencià o discutir sobre què és i deixa de ser el valencià que quines polítiques hauríem de fer per a recuperar dominis i funcions de la llengua al país. Per entendre quines són les polítiques que s'han fet al país, i així sí que em detindré un poc més, cal tindre en compte, de forma, jo crec que molt detallada, en quin moment es planteja que el País Valencià, que sempre havia hagut una política lingüística d'afavorir el castellà, però sempre havia hagut una política lingüística, comencem a parlar de la necessitat de que hi hagi una política lingüística de recuperació, de promoció, de normalització del valencià. I quan es comença a parlar en aquests termes de la necessitat de que es facin polítiques, cal mirar quines són les posicions que tenen els principals partits que tenien representació parlamentària en les Corts Valencianes i que comencen a discutir el que va ser la llei d'ús i ensenyament del valencià, que continua sent el marc normatiu de referència a l'hora de fer qualsevol política de promoció lingüística. I per refrescar la memòria, caldria mirar, se podrien posar més elements de discussió, però els principals elements de discussió que va haver aleshores en la llei va ser des de què és el que se volia, quina identitat tenia el valencià, quin grau d'oficialitat, etc, etc, etc. I perquè vegem quin era el conflicte que hi havia entre les forces que representaven el poble valencià en aquells moments, podem observar com hi havia en dues posicions, curiosament, molt enfrontades. La que tenia el partit majoritari aleshores, que era el Partit Socialista, que és la que més o menys va eixir endavant en la llei, que era un objectiu formal d'equiparar les dues llengües, d'aconseguir el que després s'anomenarà l'ecolingüisme, una igualtat entre les dues llengües, reconèixer de forma implícita que el valencià i el català són la mateixa llengua, però no dir-ho en la llei, establir una oficialitat que arribara a tota la comunitat valenciana, que no fera distinció de zones lingüístiques, que fora obligatori l'ensenyament de la llengua, almenys en les zones valencianoparlants, que els funcionaris hagueren de conèixer la llengua, i a més se marcava una obligació de 3 anys, molt voluntarista, que evidentment no s'ha complit, que l'administració poguera usar el valencià, més que fora obligatori, però que fora absolutament oficial dins de l'administració, en tot l'àmbit de la comunitat valenciana, que se fera una promoció activa i general de l'ús, que la toponímia s'establira més o menys persones lingüístiques, és a dir, persones valencianoparlants i persones castellanoparlants, i que les zones de predomini lingüístic d'una o d'una altra llengua foren les històriques. Això que ara sembla que hem assumit en aquell moment no estava tan clar. I si mirem quines eren les oposicions, la posició que van mantindre, no la que van acabar votant, la que van mantindre les dues forces de l'oposició al govern socialista en aquell moment, el Partit Comunista i Aliança Popular, podem veure molts dels elements que després encara han perdurat en el debat i en el conflicte polític sobre la llengua al País Valencià. I, curiosament, hi havia elements essencials per a una mínima política seriosa de recuperació i de promoció del valencià que s'impugnaven, diríem, del que era la voluntat socialista en aquells moments. Tant el Partit Comunista com l'Aliança Popular volien l'oficialitat exclusivament en algunes zones lingüístiques, no les històriques, sinó les que tenien un predomini lingüístic valencià en aquell moment, que era aproximadament la tercera part de la població valenciana, per entendre'ns. Volien un ensenyament voluntari, que fora per voluntat dels pares, sempre, i per, segons també zones lingüístiques, que el coneixement dels funcionaris fora voluntari, mai una qüestió a valorar, i l'ús de l'administració fora també segons zones lingüístiques i inclús en alguns casos segons la capacitat dels funcionaris. I on se posava l'accent? Pues es posava l'accent, en el cas per exemple del PP, en una constant, que continua encara avui, quan parlava Vicent d'on està la Direcció General de Política Lingüística, està a una conselleria que és d'educació i és d'ensenyament i és de cultura i és de no sé què. La visió que tenia, per exemple, el Partit Comunista en aquell moment és que la llengua era una qüestió de fets culturals, d'actes culturals, de llibres, vaja, una qüestió menor, no una qüestió de comunicació per a qualsevol cosa, siga una enginyeria tècnica, siga un llibre de literatura. Mentre que Aliança Popular, i això és una constant també de part de la dreta fins valenciana, fins ben entrat els anys 90, parlava del valencià d'una forma difusa i retòrica, però en el fons no plantejava ni una sola mesura de promoció i de reivindicació. Vull dir això simplement perquè vegem les dificultats per poder posar en marxa en aquell moment una política lingüística de promoció, recuperació o una cosa més ambiciosa que fora de normalització lingüística. Dit això, el que farà els primers governs socialistes, els que posaran les bases del que ha estat després la política lingüística, el continuum de la política lingüística al País Valencià serà anar d'una forma molt prudent, intentar augmentar els consensos polítics, intentar augmentar, generar pocs problemes socials al voltant de les polítiques lingüístiques concretes i intentar baixar el diapasó, la força del discurs al voltant de la identitat de la llengua. I això té una importància perquè la majoria de les polítiques públiques, de qualsevol tipus, se configuren en el moment de la seva posada en marxa. I després, les inèrcies tenen un pes enorme. És molt difícil canviar la inèrcia d'una política pública d'una forma radical una volta s'ha estructurat. Per això cal pensar que el que en un primer moment era prudència i era anar pas a pas, anar posant les bases, primer en educació, augmentar la capacitació lingüística dels valencians, evitar que hi haguera problemes per a després passar a uns nivells superiors de difusió d'ús o de difusió o de garantia total i plena dels drets lingüístics, que és un tema al que no hem arribat, tot aquell procés que s'iniciava d'una forma prudent, en un moment donat se va entendre no solament que s'havia iniciat d'una forma prudent, sinó que en els anys 90 se va entendre que era el màxim model que podíem aspirar de política lingüística al País Valencià. I de fet, quan el PP arriba al govern, no alterarà essencialment, no tornarà, diríem, a les seues posicions de 10 anys abans, no voldrà canviar la llei d'ús, no voldrà redefinir les zones lingüístiques, ni es plantejarà, diríem, unes bases de la política lingüística diferents, sinó el que farà simplement és baixar la intensitat del compromís amb les polítiques lingüístiques. Però no alterarà la filosofia. No sé si mantindrà això sí, i això ens desvia moltes vegades del problema principal, mantindrà tot el tema identitari obert, el manté encara avui. Però el que és l'essència de les polítiques no canviaran, canviarà la intensitat, i això és important, evidentment, quan parlem sempre en unes polítiques que tenen molt de precari en algunes qüestions. Bé, i quines són les característiques del model de política lingüística valenciana en termes generals i de forma molt resumida? En termes polítics, sempre ha estat una política de prioritat secundària en el nostre país. És a dir, només cal pensar que hem tingut Direcció General de Política Lingüística durant exclusivament 4 anys, sempre molt vinculada, ja dic, a una visió cultural de la llengua, no una visió social i ampla de la llengua, i si miraren el pes en termes econòmics, el pes en el pressupost de les inversions en promoció d'ús, no arribem, estem molt lluny del 0,1%. Pensem que hi ha mobilitzacions socials perquè hi hagi el 0,7% per a per promoció a la cooperació amb països desenvolupats, i ara s'està parlant de que s'arribi a l'1% també en els pressupostos. En el pressupost de la Generalitat, la promoció d'ús social, no descomptant ensenyament, no arriba, i descomptant la despesa corrent, no arriba a l'1%, al 0,1%, perdó. És d'un nivell baixíssim. I el nivell polític, i a més ha baixat, hi havia una certa línia ascendent durant els governs socialistes, durant els governs del PP, ha anat baixant el pes relatiu dins del pressupost. I passa exactament igual en la importància política de l'àrea de política lingüística. Pensem que quan se crea la Generalitat, una àrea, hi havia tres nivells de govern, consellers, directors generals, i després venien els caps d'àrea, els gabinets, que era el que era en aquell moment l'àrea de política lingüística. Va arribar a ser direcció general. Amb el PP tenim 4 nivells. Tindrem consellers, secretaris autonòmics, directors generals. Per baix de tot això tindrien col·locat la política lingüística. Això indica també quina és la importància que se li dona. A veure si això entra. Bé, En termes generals, i si fem i salvant algunes excepcions històriques, alguns plans generals d'actuació en promoció lingüística, en termes generals, la política lingüística s'ha concentrat molt i acceptablement bé en alguns moments en educació i fora d'educació en el que seria l'àmbit de l'acció administrativa, l'àmbit de l'acció de garantia de drets, l'àmbit de l'acció de promoció social en termes generals i més enllà de termes generals, l'àmbit de la part pública, la part de les empreses, diríem del món privat, la part de les empreses, de les relacions, del cine, dels serveis que, de consum, en termes generals, ahir no ha hagut unes polítiques especialment actives, ni uns compromisos massa grans per part dels governs valencians amb col·lectius. Ja dic, més enllà de l'ensenyament. En termes també generals, i també llevat d'algun moment històric determinat, sempre en l'època socialista, el nivell d'aliances socials ha sigut molt limitat. I quan dic ahir ascendit, simplement perquè les úniques aliances socials que el PP ha establit al voltant de la política lingüística ha sigut amb associacions seccionistes, amb l'Acadèmia Valenciana, amb l'Orrat Penat, etc., per a baixar el nivell de tensió de conflictes en algun moment. Són les úniques que ha aportat diners d'una forma clara, mentre que no és que en l'època socialista hi haguera unes aliances socials amb col·lectius socials especialment potents, però diríem que va haver un intent, i ara si tinc temps de posar alguna xifra de com ha evolucionat, a què es donaven els diners, ho podem veure d'una forma molt més clara. Això és una conseqüència. Fonamentalment, més enllà de l'ensenyament, les polítiques lingüístiques que han seguit han sigut d'ajuda econòmica. Han mancat, sobretot, en desenvolupament de drets lingüístics. La llei d'ús i ensenyament del valencià pràcticament no està desenvolupada, més enllà de l'educació, en el que seria què fer en l'administració, què fer en l'administració de justícia, què fer en els serveis de policia, què fer en àmbits socials està per fer. I en termes generals s'ha deixat molta de la iniciativa a la societat civil o a el que poguera vindre de la societat. Llevat de d'algunes èpoques del govern socialista, en termes generals el protagonisme del govern autonòmic ha sigut més bé baix. I també, en general, i no és una mala estratègia necessàriament, s'ha primat les lògiques de voluntarietat en l'ús i en la voluntarietat en les accions polítiques que l'obligació per part dels poders públics de determinats usos lingüístics. Bé, per posar alguns exemples molt concrets i veure com ha anat evolucionant la intensitat. Això ha estat l'evolució en el període que jo vaig estudiar i la línia continuaria baixant en aquests últims 3 anys, en el període que jo vaig estudiar, de com ha anat evolucionant el que anomenem habitualment línies en valencià. I se pot observar que anualment hi ha un increment relatiu considerablement alt, si descomptem el moment de creixement del principi, que és lògic, partíem pràcticament de zero, qualsevol increment és altíssim, però en l'època socialista, en l'època central socialista, en els anys de principi dels 90, estaria sempre al voltant d'un 20, un 25% d'increment anual, de noves línies. Amb el govern del PP no és que desapareguin les anteriors, no és que deixen de crear-se línies, és que el que va passant és que pràcticament anem en una tendència en què al final pràcticament no es crea cap nova, o el nivell d'increment és molt baix. S'entén que pràcticament ja hem donat servici als que necessitaven línies en valencià i per tant no caldria anar més enllà. Ahir podeu veure d'una forma clara el que em referia des del canvi en la intensitat de la política. no el canvi necessàriament en la forma, en la part formal de la política. Si, bueno, això és una qüestió... Mireu, per exemple, una qüestió també curiosa, per entendre també quina ha estat la lògica nostra, la lògica de la voluntarietat, de la iniciativa des de baix. Nosaltres, a diferència de Catalunya, no vam valencianitzar els noms dels municipis per un decret del govern valencià. Van entendre que la valencianització del municipi era un canvi de nom i van deixar la iniciativa als ajuntaments. Si s'analitzara quins són els ajuntaments que promouen i en quina època de govern, veiem clarament que la major part d'ajuntaments que han promogut el canvi de nom han estat ajuntaments d'esquerra o independents, que els ajuntaments de dreta, fins que no arriba el PP al govern, són pràcticament insignificants els que promouen el canvi del seu nom. Això és simplement un element que indica el nivell d'intensitat, i sempre seran a un nivell molt inferior. És molt curiós perquè serà més o menys el mateix nivell d'ús de la llengua en les Corts Valencianes, és a dir, al voltant del 22%. I amb una mitjana anual, en època de govern socialista de la Generalitat, inferior, molt inferior a la que hi havia en època socialista. Pràcticament de la meitat de ritme. De 6 municipis que canviaven durant l'època socialista, un ritme de 3 en l'època del PP. Pel que comentaven de fins a quin punt ha sigut una política assumida d'una forma clara i discutida d'una forma clara pel govern valencià. Mireu, en l'època del govern socialista, en els debats de política general, que són els debats més importants que es fan a les Corts Valencianes, únicament el 10% del temps d'intervenció que va fer en el seu discurs primer, el president de la Generalitat la va fer en valencià. Després, en el debat, va utilitzar la llengua al voltant d'un 55% del temps. En el cas del PP, ni en el discurs principal, ni en el discurs del debat, ni en les respostes al debat, va utilitzar la llengua en cap moment. I si mirem com han utilitzat la llengua els partits, observarem que durant l'època de govern socialista el PP apenas utilitza al voltant d'un 18%, i durant el govern del PP al 27% aproximadament, i a més són moltíssimes intervencions, no és d'una i de dos, perquè quan sumem totes en un període de temps molt llarg, la constant és molt gran. I cal dir que el PP només l'utilitza a partir de l'any 89. Fins a l'any 89 no va utilitzar ni una sola vegada el valencià en les Corts Valencianes. El Partit Socialista tampoc és que siga la llengua d'un predomini absolut, però dirien que estaria al 50%. I únicament Esquerra Unida i Unió Valenciana utilitzen la llengua d'una forma predominant. En qualsevol cas, els dos partits majoritaris, els dos partits de govern, han utilitzat les Corts Valencianes, si sumen les seues intervencions, per baix del 50% en tot el període legislatiu, al voltant d'un 40%, d'un 34% en l'època del PP. És a dir, que tenim unes Corts que tenen un ús també molt sesgat segons l'element polític de la llengua. I pel que comentava de quins són el tipus d'ajudes que s'han vist i el canvi en la intensitat, observem, per exemple, les ajudes a la valencianització d'elements de les empreses. Siga que cal dir que la regulació que hi havia en l'època socialista era molt més ambiciosa, anava molt més enllà de la rectoració o d'alguns impresos, i després s'ha fet també un poc més modesta. Mireu quin ha estat el descens de l'ajuda que arribava o que arriba a una empresa concreta. La mitjana en aquests moments, bueno, en l'última xifra comparable, anar fent cada 5 anys, en el cas del govern del PP, en 2001, era apenes de 107 euros, que és la meitat del que hi havia 5 anys abans. I exactament val igual per les associacions, per el teixit associatiu valencià. I només canvia, i això és un element curiós, en el món festiu. Les falles, les fogueres, tot aquest tipus d'associacions veuran incrementades, pràcticament duplicades, les ajudes que reben de la Generalitat per a, teòricament, ús del valencià. I mirem també com havia hagut un intent en el govern socialista de suport a, diríem, a l'element més actiu en termes socials per la promoció del valencià, que és l'escola valenciana, que s'havien anat duplicant les ajudes, i com desapareixen en el govern del PP, simplement no es dona un euro, i com apareixen per a rehabilitació d'edificis, per a edicions de diccionaris, pel que siga, unes ajudes més que elevadíssimes tant a l'Honrat Penat com a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. I com va el temps? Vale, doncs vaig acabant. Bé, vaig acabant simplement en dos conclusions que són, curiosament, i me n'aniré al final. Podem pensar que en termes generals la política d'ensenyament ha tingut un èxit relatiu si veiem com ha augmentat la capacitat lingüística en les edats que han tingut algun tipus de contacte amb l'escola, ja de contacte amb el valencià en l'escola, i com la capacitació lingüística, el nivell de persones que parlen o diuen que saben parlar de valencià, disminueix en la resta de nivells. Això són sobre les dades dels estudis de la Generalitat Valenciana. I si posarem per comarques, el més curiós és que el millor comportament lingüístic se té en les comarques que estan en roig, diríem, on més ha augmentat la població que teòricament sap parlar en valencià, són les comarques castellanoparlants. En les comarques més castellanitzades, que serien on estan els punts del mig, amb un nivell d'ús que va des del 30% al 70%, diríem, la cosa no ha anat del tot malament, ha augmentat lleugerament. I en les comarques que partíem al principi de l'inici de les polítiques lingüístiques amb un nivell d'ús del valencià molt més elevat, és on s'han produït descensos en ocasions com en la Marina Alta, més que notables. I, per tant, tindrien dos qüestions, que el mateix pacte per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o el mateix pacte per l'ús del valencià que firmen els dos principals partits, el Partit Socialista i el Partit Popular, quan se constituís l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, curiosament és un pacte que, si el llegiu, el teniu en internet, el que reconeix d'una forma clara és el fracàs de les polítiques, el fracàs de les polítiques de promoció d'ús en termes generals, en el mitjà de comunicació, en el que serien els serveis d'oci o en els serveis en general. No tant en educació, en la que se valora d'una forma en termes generals positiva l'acció. I simplement el mateix pacte, el pacte per l'Acadèmia, s'afirma d'una forma explícita que en l'apartat, en l'importantíssim apartat de l'ús del valencià, l'aplicació de la llei ha resultat insatisfactòria. I aquesta és la situació en la que estem. Els dos elements pels que naixia la política lingüística valenciana de promoció del valencià, fa 20 anys, aproximadament, 25 ja, quasi, que és la substitució lingüística d'una banda i és el conflicte sobre la identitat del valencià, la substitució lingüística tenim dificultats per a frenar-la amb aquestes polítiques, i el conflicte sobre la identitat de València encara el tenim obert, malgrat, evidentment, que cal saludar positivament la tasca que està fent l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Anselm, per la teva exposició. A continuació tenim 10 minutets per si hi ha alguna qüestió que voleu si voleu plantejar-la, que voleu que responga Anselm.
És una pregunta tècnica sobre capacitats de coneixement del valencià que has exposat. Les dades són de les enquestes o bé dels censos i padrons lingüístics? Perquè en el cas que sigui dels censos i padrons lingüístics, en el cas dels censos del 2001, des de alguns experts han reclamat, diguem-ne, que les dades no són molt bones, per tant, no sé si cal dir a les dades amb aquestes dades. És una pregunta tècnica, vull dir, no serà d'importància.
No, això està tret d'un informe que alhora se basa en el cens del 2001, perquè és el que compara. I efectivament el cens del 2001 té molts problemes amb les dades de capacitat lingüística. Això és una qüestió més que important en el cas del País Valencià. Pensem una cosa. D'estudis sociolingüístics, que també en una situació de substitució lingüística o en fenòmens de substitució lingüística han de ser essencials, al País Valencià tenim una mancança, i en general a tot el domini lingüístic tenim una mancança més que notable. Segurament el professor Montoya em podria dir alguna cosa d'això també. I al País Valencià molta mancança. I la majoria dels que hi ha, este és l'únic que va publicar la Generalitat en època del PP, el del 2001, que va ser publicat en el 2005, si no m'enganye, este és l'únic que ha publicat en època del PP, i la majoria dels que se van fer enquestes o estudis sobre cens i padrons municipals se van fer en època socialista, exclusivament. Però un informe, un estudi, una bona enquesta de comportaments, d'usos lingüístics, de com canviem, com variem de llengua, en quins moments, per què, de com transmetem la llengua, perquè al final parar o no parar el procés lingüístic, la substitució lingüística no depèn més que de dues coses. Primer, que els que la parlen continuen parlant-la i la passen a la següent generació, i els que venim de fora ens incorporem. La equació és així de simple. I si no sumes restes, no és un problema de que aprenguem a parlar valencià. Si no l'utilitzem, farem com els irlandesos, que el tenen de llengua oficial, està en la Unió Europea, però el gasta el 1% de la població. Així que les dades cal mirar-les sempre amb alguna prevenció, però en qualsevol cas té una cosa positiva, i és que compara el padró anterior, el cens anterior. És a dir, són dades comparables. Lo que no digo es que siguen dades fiables, ¿vale?
Bravo.
Molt bé, en primer lloc volia felicitar-te per la intervenció, que em sembla que fa un recorregut històric molt alliçonador, i hem après quan s'ha fet política lingüística i quan s'ha fet contraplanificació lingüística. I després, si he anotat moltes dades, no totes les que jo haguera volgut, però volia fer-te dues preguntes, una pregunta i una observació. Els mapes que has posat al principi, en què s'aprecia un retrocés de la llengua catalana al País Valencià, en diferents punts cronològics, 1700, 1850, 1960, volia preguntar-te en quines dades empíriques es basen això d'una banda, i després l'observació quan has parlat dels grups polítics, bé, com que has partit de la confecció de la llei d'ús i el valencià, quan els dos partits, a part del que governava el PSPB-PSOE, doncs han canviat una mica, doncs pareix que no s'ha fet prou justícia algun partit, concretament m'estic referint al Partit Comunista, que ara és Esquerra Unida, pareix que ha quedat en mal lloc, i després el veiem que en els debats parlamentaris apareix amb un 77% d'intervencions, cosa que pareix que no lliga amb aquells principis. De fet, hi ha hagut canvis. I també en aquests debats parlamentaris del final, encara que hi va tenir una presència només d'una legislatura, doncs he trobat a faltar la presència del Bloc, aleshores Unitat del Poble Valencià. Bé, això és prioritat.
Bé, moltes gràcies, però aclarisc, comença pel final. Això no deixa de ser una referència ràpida per veure com s'ha de plantejar el debat en el moment que comença a configurar-se la política lingüística valenciana de promoció del valencià. I era la posició que el PC d'aquell moment, que era un PC que acabava d'expulsar o de guanyar la direcció, diríem, als nacionalistes del PC, tenia. El PC en aquell moment pràcticament no va utilitzar el valencià en la primera legislatura més que d'una forma absolutament episòdica. I després cal reconèixer, perquè és així, que és en aquests moments és possiblement el grup que de manera més sistemàtica utilitza el valencià, pràcticament al 100% en aquests moments. Que hi ha una evolució. Però ja sabeu que Esquerra Unida ha tingut moltíssimes variacions segons quin és el grup que ha anat dominant. I pel que fa al bloc, simplement no l'he posat perquè va concórrer en coalició i l'he posat en el mateix. És una qüestió d'economia d'això. Però efectivament el bloc, o Unitat del Poble Valencià, havia utilitzat el valencià d'una forma prèviament al 100%. Inclús Unió Valenciana, en les primeres legislatures, pràcticament l'utilitza molt poc i en les últimes pràcticament l'utilitza el seu valencià per l'utilitzar al 100%, per fer justícia. Però a voltes, quan resumim la història d'una forma tan ràpida, passen aquestes coses. I passa exactament igual amb els mapes. El mapa possiblement més fiable en aquest sentit, a veure si puc anar... més fiable seria este perquè se basa en les dades que hi ha, en les dades que tenim publicades. La resta és més un element de situació, és agafar des del principi quins serien els mapes lingüístics que ha tingut del País Valencià des del principi. I l'única cosa que volia assenyalar allí és com en un moment donat hi havia unes comarques que avui són castellanoparlants i que en el trànsit del segle de principis del segle XVIII al segle XIX perdem, que seria la zona de bueno, les comarques que coneixes perfectament, que és la zona del Baix Segura i del sud del país. Aquestes serien les més fiables. I ahir marcaríem en on s'ha augmentat el nivell d'ús segons les dades de la Generalitat i on ha baixat. El nivell de saber parlar, que és tot el fiable que pugui ser fiable. Sempre cal anar amb pendentes en això.
Hi ha una qüestió més?
Aprofito que hi ha el mapa aquest fet em referia a això allò abans perquè has dit això a l'any 86, doncs són dades del padró, en aquest cas del 86 i el 2001 del cens del 2001. Bé, la xarxa Proscat doncs va fer un estudi sobre el cens del 2001 dels territoris de Catalunya, País Valencià i des Balears, fins i tot va fer una carta doncs a l'Institut Nacional d'Estadística per saber doncs, el grau de respostes que s'havien produït als tres territoris i en el cas del País Valencià i especialment de les Illes hi havia un nombre molt gran de no respostes en els papers aquests que es donen del cens. I a més, doncs, mentre que a Catalunya l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística, van fer un procés seriós de millora de les dades, amb el cos de les dades de Catalunya, excepte a les franges d'edat fins a 5 anys són bastant fiables, les del País Valencià de les Illes són molt poc fiables. Fins al punt que és bastant poc creïble, per exemple, les comarques més valencianoparlants, com les del nord, doncs tinguin 30 censos més alts. Això també va passar a Catalunya, per exemple, a la Terra Alta. La Terra Alta doncs, és una comarca doncs, actualment catalanoparlant, també va haver de censos. I els experts del Buscat van arribar a la conclusió que això era fals i que era fruit d'un cens mal fet. I probablement doncs, aquí deu passar una mica el mateix. Tindré una nova dada, doncs, recentment doncs, sortirà un estudi sobre la comparació entre diferents enquestes als diferents països de parla catalana, incloent també el País Valencià, i quan surti aquest estudi veurem també doncs, si amb les dades de la Catalunya Valenciana de la Llengua veurem doncs, si sembla que les coses van per aquí o no.
Mireu, jo no volia posar tant l'accent, ja sé que això és més vistós, en el tema de l'evolució lingüística. En qualsevol cas, el que te diuen altre tipus d'enquestes és que efectivament algunes de les enquestes no publicades per Presidència de la Generalitat és que diríem, la salut de la llengua no millora especialment. Això és la primera qüestió. Si després podem veure si resulta que el descens ha sigut del 10% o ha sigut del 5%. si en la Marina s'ha baixat del 20, o s'ha baixat exclusivament en un 15%, perquè hem de considerar que en bona part de, i així en este tipus, en qualsevol cas, en este tipus de dades encara no estan inclosos la població, la nova població, els nous vinguts, que en aquests moments al País Valencià és aproximadament el 13% de la població. El 13% de la població total resident al País Valencià són nous vinguts, que evidentment, si se socialitzen, se socialitzen en alguna de les llengües oficials al País Valencià, se socialitzen en castellà, majoritàriament d'una forma abrumadora, perquè entre altres coses no tenim polítiques d'acollida lingüística, no en tenim, ni d'acollida lingüística ni d'altres tipus, però no en tenim. Això seria el tema, però independentment d'això, el que és clar, el que diuen inclús les mateixes enquestes del CIS, que ja sé que també en aquest aspecte no són massa fiables, i en altres aspectes són molt més fiables, per exemple, com se mira el valencià, quina és la percepció de la identitat del valencià, que tenim el valencià majoritàriament, que continua clavada després de anys d'ensenyament en valencià i de no sé què, pràcticament igual que fa 20 anys. Quan mirem això, independentment de la grandària diríem, de la intensitat de l'evolució, l'evolució va en aquesta direcció, i el que caldria preguntar-se és que en el model de política lingüística, que crec que és de lo que volia parlar, no tant exactament si és el 5 o és el 7, en el model de política lingüística que hem tingut, tenint en compte que hi ha una certa continuïtat perquè no ha estat impugnat radicalment, ha estat buidat, si voleu, d'intensitat en els últims 12 anys, la llengua, el valencià, té possibilitats d'evitar la substitució si els drets lingüístics, que no parlem habitualment dels drets lingüístics de les persones que parlen o que volen parlar en valencià al País Valencià, estan realment garantits o estan insuficientment garantits o estan igualment garantits que els drets que som castellanoparlants, jo crec que no. I si amb aquesta dinàmica anem a ser capaços de, sobretot, superar el principal conflicte polític, i és el conflicte de la substitució lingüística. Ja pensant que amb paciència superarem el tema de la identitat, del conflicte identitari. Suposo que en alguna generació ho superarem. Però el principal, si podem continuar parlant sobre el sexe dels àngels i no tindré àngels ja. I és el que caldria. Jo crec que és molt més important que parlem sobre quines polítiques hem de fer, com hem de fer-les i si ens hem de replantejar una altra forma i una altra intensitat en la política lingüística al País Valencià.
Bé, amb aquesta última intervenció donem per finalitzada la conferència. Moltes gràcies, Anselm.
Moltes gràcies.
Gràcies.